Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bona tarda. Encetem un dijous més el nostre programa Ademunt a la ràdio. A la taula rodona, Montse Roig, Nati Hola. Sánchez, els controls, Pili Cortés, la que us parla, Núria Huguet, i una invitada, una montblanquina especial, que deixarem uns minutets per no dir el nom. Endavant. Són les 7 de la tarda, comencem.
Bona tarda.
Bona tarda a totes, nenes.
Bona tarda.
Avui ens trobem les que habitualment fem el programa i la montblanquina Carme Martí. És llicenciada en Filologia Catalana, forma part de l'equip del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla. Hem volgut tenir-la aquí, ja que dilluns és Sant Jordi, dia de llibres i roses. El seu últim llibre, El camí de les aigües. Primer parlarem del llibre, perquè hi ha moltes coses a dir, i després anirem a un nivell més personal. Carme, un plaer que ens puguis acompanyar.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
A veure, vull que ens parlis del llibre. Jo et volia preguntar, per què aquest llibre, quan ja en vas fer un altre, de la teva àvia, Històries d'una cuinera, per què aquest? Va, expliques una mica.
A veure, aquest llibre conté dues històries, una d'actual, que és la de la Laura, i una d'època, diguéssim, que recorre tot un segle, que és la de la història de la meva iaia, de la Maria Padia. Jo he escrit les seves memòries, com dius tu, i ja havia començat a escriure la història de la Laura quan la meva agent literària, l'Anna Soler Pont, va venir a visitar el museu. Va venir al museu, vam anar a dinar a l'Ocell Francolí, que era l'antiga Font de Garrell, que és on treballava la meva iaia els seus últims anys, no? I llavors ella, impressionada pel museu, em va dir: "Ostres, per què no expliques la història d'una pagesa, tu que coneixes tan bé aquest món, no?" I jo li vaig dir: "Ostres, la meva pagesa de referència era la meva iaia, que després va ser cuinera, no?" I he vist les seves memòries i he pensat: "Ostres, no vull tornar a fer el mateix, no? No vull tornar..." O sigui, és diferent unes memòries que un novel·lat, no? Però si feia la història de la meva àvia, tornava a tenir un guió com amb la Neus Català, no?, en què hi havia una història que recorria més o menys un segle, i jo el que havia de fer era mirar-ho, d'explicar de la millor manera possible. I pensava: "Ostres, tornar a fer el mateix amb un guió..." Jo tenia ganes de novel·lar i d'inventar, no?, també. I vaig recuperar les memòries de la iaia i, bueno, és que va viure coses molt dures i coses molt maques. I clar, és la meva iaia, tots si pensem en les nostres, no sé si en dieu padrines, iaies, àvies, no?
Sí, hi ha de tot, no?
Sí? Sí. Doncs, bueno, hi ha una tendresa, no?, amb aquesta relació, i pensava: "Potser sí que seria bonic." I vaig començar, i em vaig engrescar molt, perquè quan vaig fer les seves memòries, vaig fer el que ella m'explicava. Però, per exemple, no vaig buscar les cases on ella va servir. Ella em va dir: "Mira, primer vaig fer de mainadera amb aquesta casa, aquesta altra i aquesta altra. Després vaig anar a Reus i vaig servir per l'alcalde, aquests senyors i aquests altres." Jo vaig anar a Reus aquesta segona vegada, vaig buscar les cases on ella havia
treballat. Això jo també volia preguntar, no? Tu. Vull dir, hi has anat?
Sí. I clar, és emocionant, no? Perquè bueno, vas trobant moltes coses, i llavors la història se'n va anar fent gran. I el repte va ser mantenir les dues històries, la de la iaia i la que estava fent de la Laura. Que d'una manera es complicàs la vida, perquè la història de Laura sola ja s'aguanta, i la de la iaia també, però com que no volia tornar a fer el mateix que amb un salt de plom, que era explicar una història que havia estat molt dura, havia d'explicar la deportació, i ara pensava: "Ostres, explicaré la cuina, no? Suposo que em serà més fàcil." I per no repetir-me, suposo, doncs vaig voler fer les dues històries.
No, la veritat és que... A veure, quan comences el llibre vas una mica perduda, però després t'enganxa, arriba un punt, que és quan ets a la guerra, que dius: "Bueno, no el puc deixar, aquest llibre no el puc deixar."
Al principi el que passa és que el personatge de la Laura, que és molt complex, no saps ben bé què té, perquè no plantejos aquest personatge que li passa tot això, sinó que el lector ho va descobrint a mesura que avança capítols. I no és tan lineal la història de la iaia. Sí que comença que ella recorda la seva vida i ho farà a partir de receptes, i sí que va fent, doncs, de petita fins a gran. En canvi, de la Laura passa uns 20 dies, unes vacances de Nadal, però recorda bueno, moltes coses que li han passat en el passat, no? I llavors, en aquest sentit, avances, tires enrere, no? I vas seguint dues històries molt diferents.
Jo... penso, vas anar al Pere Mat, eh?
Oh, i tant, sí.
Opa, trobo, aquí ha de ser un moment dur, no?
Sí. A veure, explicar un ingrés necessita molta documentació, perquè, clar, quan escrius una novel·la no ets expert en tots els temes que arribes a tocar, no? I això va ser, o sigui, ja fa molts anys, jo vaig fer un recull de contes, i un conte era sobre bueno, un ingrés al psiquiàtric Pere Mata. I vaig anar, em van atendre tan bé, que hi vaig tornar a anar, perquè tu vas amb una sèrie de preguntes, t'expliquen moltes coses i encara en tens més de preguntes, no? Em va passar que aquell conte no em sortia perquè necessitava novel·la, perquè se'm feia gran. Llavors, passat jo que sé quant de temps, hi vaig tornar a anar, em vaig quedar parada de l'atenció, de la humanitat dels professionals, i llavors vaig fer entrevistes tant a la directora de l'hospital psiquiàtric com els professionals, psicòlegs, psiquiàtrics, infermeres, auxiliars. Les auxiliars et donen el toc aquell del dia a dia, del que està al costat, els que els hi fan activitats. I finalment també vaig entrevistar pacients, no? Ostres, era molt, molt difícil d'explicar tot això. Vaig demanar que m'ho revisessin, en el sentit de que no m'equivoqués amb alguna cosa, no tampoc per explicar-ho tot bé i tot maco, perquè hi ha coses que des de la part del pacient no li poden agradar, Com per exemple, ara això sembla una petitesa, no? Però tu estàs ingressat i pots fumar, si ets fumador pots sortir a fora a fumar, però no pots menjar-te una presa de xocolata.
Per què no?
Fumar es permet, és com una addicció, però llavors no prenen ni cafè, ni xocolata, ni d'altres coses, no? Llavors, pots posar, no?, des d'un personatge, ostres, què faria jo per un bocinet de xocolata? O algú, o un visitant que ens hi entri i ens hi doni, no? Hi ha moltes coses així.
No els hi pots portar menjar, em sembla, no?
No els hi pots portar menjar, però pots fer, per fer invents, per intentar donar alguna coseta. Sí,
pots fer de més i de menys.
Sí, no? Llavors el que em va passar és això, que m'ho van revisar i quan ho va llegir la directora em va dir, ostres, amb els anys que fa que treballo aquí no ho havia vist mai des de dins, no? Em va dir, ho has explicat molt bé, perquè el que ens passa és que amb el tema psiquiàtric tenim escrits tècnics, científics, de professionals que en saben molt, no? I després hi ha experiències de pacients que també han escrit, però com que no són escriptors, no ho transmeten d'aquesta manera. I llavors els va agradar que jo ho posés com un element més al personatge. Jo no faig una novel·la sobre una malaltia mental, sinó fent una novel·la sobre una persona que té moltes coses, com tenim tots, sí. I a més té aquesta malaltia mental que li toqui qui li toqui. O sigui,
sí,
no?
Sí,
és,
sí.
I som tots, no?
Sí, sí. Clar, però expliques la d'aquella persona sí. Mentre està dins.
Sí, sí, sí.
Clar,
sí,
el que
sí,
viu mentre està dins, sí. El que aquella persona sent mentre està dins.
Sí, sí, sí.
D'una
sí.
manera o altra ja expliques el que senten aquella gent que estan a dins, no?
Sí.
Que potser aquella gent no ho poden explicar com tu.
Perquè no tenen les eines, no?
Perquè no tenen les eines, o potser no poden, tampoc.
Expressar sí, de la mateixa manera.
Em va costar, eh? O sigui, tot el que és l'ingrés al psiquiàtric, també se'm va fer més gran. A dins del llibre, al final ho vaig retallar, no? Perquè creia que era, que era massa. Però, va ser una de les parts, com la que comentaves abans, la de la guerra, en què hi vaig dedicar més temps.
Bueno, jo aquí m'havia preparat algunes preguntes. Per exemple, per què escriu un escriptor?
Ostres, jo crec que és una necessitat que no t'expliques.
Sí.
És com llegir, per què llegeixes? Llegeixes perquè t'agrada i escrius perquè t'agrada. I perquè t'ho passes bé, si no, no ho faries.
Ja.
Perquè és que si no té cap mena de sentit. Jo tinc el meu horari laboral i escric a la nit i hi ha gent que em diu, no estàs cansat? Dic sí, però és com qui... surt a córrer o ara hi ha gent que pinta mandala, jo escric perquè m'agrada.
Per això, això també, que com treballes, si tens algun mètode o alguna mania per escriure?
No, m'hi poso a les nits i el mètode en el sentit de procediment literari de com ho fas, no? que em pregunten com ho estructuro, no? Faig capitulets petits, que jo ho vaig fer amb un cel de plom. I això ho explico com que, clar, jo amb un cel de plom em veia una muntanya molt gran, no?, d'explicar tota la història de la Neus. Llavors, si m'ho feia per escenes i feia capítols, i pensava, ara explicaré quan s'acomiada dels pares i se'n va acabar a Barcelona. Doncs tenia la sensació que avançava, que feia un capítol, estava X temps, no? Tenia, jo què sé, 4 pàgines o 5, i allò ja ho tenia acabat, no? I llavors en feia un altre. I el procediment aquest narratiu és de... mare treballadora que escriu a les nits.
Sí, sí.
No hi ha més, no?
Però bueno, és el que diem, quan una cosa la fas a gust...
Sí, és que sí,
no importa el temps, aleshores, perquè et poses allí, m'imagino que et poses a escriure i et passa el temps volant.
El que em passa és que quan veig l'hora penso, ostres, he d'anar a dormir. I això fa una mica de ràbia perquè estàs al mig d'una conversa, per exemple,
sí.
I veus l'hora i dius, oh, no, s'ha de parar, no?
Jo penso, la teva àvia, una vida dura, eh?
Una vida dura, però sempre va ser una persona alegre. I això també ho destaco de la Neus.
Sí.
El que han arribat a passar aquesta gent, i una cosa que també pot semblar petita, tant la Neus Català com la meva iaia cantaven. Però cantaven a la mínima, no?
Com vols dir, la mínima?
O sigui, jo recordo la meva iaia, un dia que potser no hi havia la meva casa, que ens aixecava al dematí, de bon dematí, a l'hora d'aixecar-nos, ella ja cantava.
Ja cantava.
Era a la cuina i cantava.
Estava contenta sempre.
No ho sé, hi havia com una... És com abans, al camp dels pagesos hi havia unes cançons tradicionals i estaven segant i cantaven, no? I aquesta alegria, o és una, no sé, una força per tirar endavant... aquí el personatge de Laura no hi és, no? I nosaltres no anem cantant. Com jo a vegades estic cuinant i feia el sopar i preparo el dinar de l'endemà i el que em feia és posar-me nerviosa. Perquè, a més, que tenim els deures fets, que no sé què. I jo a la meva iaia no li vaig veure mai això, ni queixar-se. Era tenir feina, fer-la i fer-la amb alegria.
Quants anys vas disfrutar de la teva àvia?
91. 91.
Jo la recordo, però... jo la recordo perquè... Bueno, jo sóc de l'Espluga també i la recordo.
I li recordes aquella alegria, aquell...
Sí,
no sé, eh?
Sí, és... sí, sí. Aquell tarannà que tenia i aquella... Sí.
Jo sí que t'he de dir que abans de venir m'he mirat... Jo tinc els tres llibres teus, aquests tres. M'he mirat el de la... La història d'una cuinera que surt allà retratada allí per fer-me una miqueta la idea de...
Sí.
De com era, no?
Sí. No l'he volgut posar perquè... Bueno, a part de que el tema de les cobertes i tot això ho decideix l'editorial... Perquè jo crec que sense posar la seva imatge, ella és una de moltes que van fer una feinada. O sigui, les dones de pagès que anaven ajudant les collites, que pujaven la canalla, que anaven al safareig a rentar la roba, tot el que va fer aquesta gent. I a part, aquí, per exemple, tant a la Conca de Barberà com al Priorat, quantes van marxar a servir a Reus?
Sí.
Aquí el de Reus, eh? Però segons la zona de Catalunya, doncs hi ha poblets on anaven a servir a Vic o on fos,
la meva,
no?
La meva mare va anar a Barcelona a servir.
Doncs creia que sense posar-la amb ella, o sigui, sí que hi ha el seu nom però no hi ha la seva imatge, doncs bueno, donava veu a d'altres
dones.
Bueno, a tanta feina que s'ha fet i que és la que no surt als llibres d'història ni de res perquè bueno, sempre s'ha quedat en un segon pla i jo crec que és important. Ella va ser cuinera, una altra va ser cosidora, però són dones que han treballat tota la vida.
Sí, no? Sí, perquè tu aquí parles de la teva àvia, però parles d'altres que han treballat a les Masies.
Sí, sí,
jo t'haig de dir
sí,
que hi vaig anar, hi he anat un dia d'aquests, potser perquè he estat uns quants dies seguits a l'Espluga, i vaig dir vull anar-hi, perquè ja que estava llegint el llibre me'l volia posar a dins, el que estava llegint m'ho volia posar i vaig anar i llavors, saps què em va llevar a pensar això que diem de les àvies davant després de fer la seva jornada marxava a peu i baixava cap a l'Espluga i nosaltres aparquem el cotxe al costat de la botiga encara ens queixem que no hi ha lloc i ells després de fer la jornada dret a la cunya curar amb aquells soldats que arribaven ferits i que els donava de tot i encara marxava a peu
pujar i baixar
encara, ella, quan arribava ella... anava a les cases a buscar el que li podien donar
per fer canvi,
per això et dic.
Sí, sí. Després, la generació de la meva mama també hi pujaven. Ella el que va fer va ser de mainadera, bueno, de gent benestant que portaven la canalla i volien que algú els cuidés, no?
Sí.
Doncs també anaven a peu en aquella època.
Per això que ara ho trobem nosaltres, això que no trobem.
Ara es queixem per no res.
Exacte.
I abans, vull dir, i no, doncs, si et pares a pensar, penses, ostres, com ho podíem fer nosaltres, és això, que per qualsevol cosa ens agobiem i ens queixem i trobem, en canvi, ells, després de fer tota la feina que feien, això, encara havien de fer quilòmetres a peu.
I no s'apropa, eh?
I quan arribaven a casa, doncs el que trobaven a casa, vull dir que...
Sí, clar, a casa continua, el pagès arribava i seia, eh?
Ja, perquè els homes no eren com ara.
Tots els pagesos,
que n'hi ha, que sí.
No? I totes les dones continuaven sense parar.
I això que diem, i nosaltres arribem a casa, tot i estan cansades, però tenim el rentaplats, tenim la lavadora...
I amoïnades a vegades, i el que dius tu, que ella sempre estava alegre.
I el meu record és aquest.
És que la gent d'abans eren diferent.
Era diferent.
A veure, no tenien les tres que tenim nosaltres.
No. Jo crec que es vivia d'una altra manera.
Potser tenien menys menjar, tenien menys comoditats, però potser, no sé si la paraula és l'adequada, eren més feliços amb el que tenien.
Jo crec en part que sí.
Perquè la gent gran, sense dir tothom, vull dir, amb poca cosa se conformaven, i sortien a la fresca, i parlaven, i reien, i cosien allà baix al carrer. Ara nosaltres, si l'escala, a vegades no et saludes ni et veus amb segons quins veïns.
No coneixes ni els veïns, a vegades.
Sí, això ha canviat molt.
Però una altra cosa, tu dius de la teva àvia, però la teva àvia, jo dic, també va deixar una bona cuinera, que és la teva mare.
Sí, oi tant. Sí. El que passa que és curiós, perquè la mama diu que no es queria ensenyar gaire la iaia, perquè ella, quan marxava, procurava deixar-ho ja una mica preparat.
Imagina't, damunt encara...
Sí, o sigui...
O sigui, ella anava a treballar fent de cuinera i deixava el menjar preparat a casa.
Sí.
Ho portava dins, això.
Sí. I la mama, o sigui, quan li va buscar la primera feina, va pensar que seria de cuinera i va ser de mainadera.
però sí, després sí. Ha fet de
cuinera... El que passa és que totes dues molt bones cuineres, eh? 11 espatlles a la meva generació, jo ja ho dic, això.
Jo
cuino, però faig el que en dic cuina de subsistència. Jo faig la sopa, faig els macarrons, faig llenties, faig coses així, però jo no faig uns canelons. Jo tancam el diumenge a la cuina a fer uns canelons, doncs no ho faig. No? I qui diu uns canelons, un suquet, no en faig gaires de suquets.
I tens la mama.
I clar, els canelons que menjo jo són els de la mama o els de la sogra. Crec que ha d'arribar el dia que seré jo qui faci els canelons. I de vegades, si compro de congelats, vamos, els nens no els volen ni en pintura perquè no es pot ni comparar. No he trobat uns canelons congelats que siguin acceptables a casa.
Jo recordo que amb ma mare també els diumenges, clar, nosaltres volíem sortir a passeig i allò, i em feia, aquí t'has de quedar, a veure com faig el dinar, que si no sabràs cuinar, me deia. Jo pensava, ja n'aprendré.
Bueno, doncs jo he de dir que la seva mare, tot i no haver-li ensenyat, la seva iaia, com diu, jo he treballat amb ella i és una bona cuinera, eh? Jo he estat anys treballant amb ella i és una bona cuinera. I també és d'aquelles, com ara la seva àvia diu, ella anava abans a la feina per preparar el caldo perquè quan fos l'hora tingués fet. I a vegades marxava i jo li deia, Carme, ja marxa. Sí, perquè a la tarda no tornaré a venir i tornaré a arreglar això. I dic que no tenia horari, la seva mare. O sigui que ha deixat, o sigui que et toca prendre una mica ara.
No, sí.
Perquè el dia que no tindràs la mama,
sí.
I ni la sogra, hauràs de fer els canelons tu.
Sí, em toca, però de moment encara me'ls fan i molt bons.
Bueno, jo tornant al llibre, si t'haig de dir, que jo com me l'he llegit tot, jo quan l'estava llegint, a vegades llegeixes un llibre i bueno, estàs llegint i bueno, te poses dins la història, però després penses, bueno, és una història que potser és inventada. Però hi havia moments que pensava, però és que el que estic llegint és real. Vull dir, hi havia moments que pensava, és que el que llegeixo és real. I més que res, amb els moments quan parla de l'amor. És clar, aquí hi ha història, una història tendra d'amor, eh?
D'amor.
Amor.
Sí, a veure, això és molt curiós perquè... O sigui, jo a la meva iaia sempre li havia dit, hem d'escriure les seves batalletes, perquè ella sí que havia dit que havia anat a servir a Barcelona, però jo no tenia ni idea de quina casa havia anat a servir a Barcelona. I llavors, quan tenia 90 anys, el dia del seu sant, Santa Maria, 15 d'agost, vam anar a Donat Tomet al monestir de Poblet. Van caure quatre gotes, que ella va dir, això no serà res, i nosaltres ja ens vam esverar. Bueno, vam anar a la Font de Fonoll al davant. Vam demanar unes xates, que ho recordo perfectament. I aquell dia ens va parlar del seu xicot Reus. Tenia 90 anys i no ens n'havia parlat mai, ni a mi ni a la mama, i érem totes dues. I què m'està dient, iaia, que va tenir un nòvio i no ens ho ha dit mai, no? I clar, no ens ho havia dit mai perquè va ser un disgust amorós, perquè hi va haver un anònim, i quan m'ho va dir que la seva mare havia rebut un anònim, li mira, iaia, aquesta setmana que ve això m'ho ha d'explicar bé i hem d'escriure les seves memòries, no? I això va ser, doncs, bueno, quan m'hi vaig posar, però que és curiós que fins als 90 anys ella no ho expliqués, no? I clar, el que em va dir és això, que va ser que se l'estimava de veritat. O sigui, tenien una relació, tots dos, que es va espatllar per una tercera persona i ella ho va recordar sempre, però no ens ho havia explicat fins llavors. Els 90 anys m'ho va voler explicar i això ho vaig fer. I el que deies, això és real. Que dius, ostres, un anònim en una novel·la sembla que sigui ficció. Doncs aquest anònim va ser real. El que és curiós és després quan et dic, quan trobes la casa, o sigui, a Reus, va treballar a diverses cases i el que li va passar és que venia d'una casa molt humil de l'Espluga on no li faltava de res. I quan va anar a cases benestants a Reus, primer, eren cases que ella es quedava parada de com vivien i el tracte cap al servei era pèssim. Hi havia una casa on només els hi donaven bròquil. No els hi donaven postres. I que no els donessin postres. Ella tota la vida deia, home, una peça de fruita de postres, i això li va fer molta ràbia. No? Llavors jo, quan vaig trobar les cases de Reus, només vaig picar a la casa bona, que és la que li donaven postres.
Ah, molt bé.
I em vaig trobar la sorpresa, és a Cal Miró, són els que tenien el vermut Miró, però els originaris, els que ho van vendre, els que ho tenen ara. I quan vaig entrar en aquella casa, està igual que fa 100 anys. Hi ha els mateixos mobles, els mateixos llums, els panys de llum de paret, el paper de la paret.
Però està tancada aquesta casa.
No hi viuen, està... Té, no dos dits de pols, en té tres, hi ha humitats, o sigui... Però...
O sigui que no fos que la tinguessin per ensenyar-la, per visitar
no,
o alguna
cosa. No està en condicions, no? Mm. És una casa molt gran, que és molt... I van viure fins fa, no sé, potser 12 anys o així, però clar, mantenir una casa d'aquestes característiques també val molts diners, i ara n'està bé reformes, bueno, total, que la tenen tancada... Però clar, quan entres a la casa on ella t'ha dit que sortia a la terrassa a saludar el xicot i tu passes per l'habitació que diuen aquesta era l'habitació del servei, aquest era el seu armari i aquesta la seva tauleta i aquest el balcó que bueno, tenia una sortida directa al balcó i aquí saludava el xicot, penses, ostres.
Com si tornessis en una altra època, no?
Clar, el que t'ha explicat, posar-hi els peus a dins va ser emocionant, per això que dius que deies és veritat, doncs sí que és veritat. El que és ficció, per exemple, és la conversa que ella té amb una companya minyona. Jo ben bé no sé què deien, no? El que passa és que intentes transmetre una veritat a partir de la ficció. Però sí, no. Sí, o sigui, totes les cases on surt i les fondes i tot, o sigui, tot el seu recorregut vital està basat en fets reals. El que hi ha de ficció és la unió que hi ha entre les dues històries, entre la de la Laura i la de la Maria.
Per això deia que jo aquest llibre el definiria com un llibre tendre. Sí. Hi ha moments molt durs,
sí.
però això que diem d'aquesta història d'amor, la vaig trobar tan tendre, i ara que em dius que no te la va explicar fins als 90 anys,
sí.
Ella va guardar aquest secret.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Encara la trobo més tendre,
doncs.
I va
venir, clar, tampoc no ho explicarem molt, no?
No, perquè però, la gent
no l'ha llegit encara.
Sí. Ah, els que no han llegit el llibre...
Però, o sigui, l'anònim i la persona que s'hi va posar al mig, no? Que penses, quina ràbia que passés això... ve de misèria.
Sí.
Primer penses, és que dolenta, no? I no, és a causa de la misèria.
És que després en Pic vas llegint, veus que dolenta, no?
Sí, sí, sí.
Dolenta, no?
I què ha sigut el que t'ha portat a escriure aquest llibre?
Això, començar amb la història que ja tenia de la Laura, que havia començat amb el psiquiàtric però que no em sortia perquè era un conte que n'estava novel·la, i doncs l'Anna Soler Pont que em va engrescar a fer la història d'una pagesa, i jo, bueno, per pagesa la iaia.
Sí. No? T'ha portat molt de temps fer-la?
5 anys. Sí, 5 anys tenits. El que va ser que jo no tenia intenció que fos, bueno, ho diré clar, que fos un totxo. Sí. No, perquè té 500, a veure, 566 pàgines. El que va ser que al fer la història de la iaia, anar trobant les cases, documentant-me, i bueno, se me va anar fent gran, i la de la Laura també, i clar, i sumades doncs, fan un llibre una mica gran.
Però estàs satisfeta d'haver-ho fet, no?
Sí, sí, estic contenta.
Els resultats són
canviaries
bons.
Canviaries alguna cosa?
Del que he escrit o del que...
Sí.
No me l'he tornat a llegir. Si me'l llegís, quan me passaria un cel de plom, em canviaria moltes de coses. Perquè quan hi entres a dins del procés amb l'editor que revises, clar, revisar 500 pàgines, les paraules, les correccions, clar, com més tu mires, més sí. coses trobes per canviar.
Clar.
I llavors pararies i diries, bueno, va, fem mig any més, i així t'estaries, no l'acabaries
mai. Sí.
I arriba un moment que acabes i que dius, no m'ho llegeixo, no m'ho miro per no...
I creus que les xarxes socials poden canviar la manera de llegir?
Jo crec que...
De llegir i la d'escriure.
Ja. Yeah. Bueno, la d'escriure, més o menys, escriu més malament a les xarxes socials. El que passa és que de llegir, que la gent diu, ostres, es llegeix menys, jo crec que es llegeix més, perquè segueixes el que t'interessa i potser llegeixes un article que publiqui, no sé qui, que tu segueixes, que sense les xarxes socials no el llegiries, no? O que ens passem coses els uns als altres. Mira,
sí.
Ara, per exemple, bueno... Javier Cercas ha escrit un article que jo segurament no m'hauria arribat, però bueno, amb tot el que ha dit van arribant i arribes, no? Amb coses que t'agraden i d'altres que no, eh? Però que crec que llegim més.
Sí.
O recomanacions, no? De vegades fas alguna recomanació o algú recomana i penses, ostres, si a aquesta persona li ha agradat tant, potser me'l llegeixo aquest llibre.
Sí, jo m'agrada més llegir així que no pas de l'altra manera.
No,
és diferent.
Sí,
agafar un
sí.
llibre és un
sí,
espai teu.
Una tablet o un munt d'allò. Jo m'agrada sí. més llegir a tindre el llibre a la mà.
Sí,
és que això
diferent.
Ho toques.
Sí. Sí.
A mi m'ha passat a vegades llegint un llibre electrònic que llegeixo, que el tanques i quan l'obres tornes a estar a la mateixa pàgina que l'has deixat. I a vegades porto llegint 4 o 5 pàgines i llavors dic, a veure el títol, que no me'n recordo.
Sí,
és molt fred.
Sí,
en canvi
sí.
aquí el toques, el veus cada vegada que agafes sí, el llibre sí, veus el sí. títol i... El toques.
És un moment, no? Sí. El lloc on tu llegeixes.
I si el deixes allà a l'estanteria o quan passes per allà, ai, estic llegint aquell llibre, sí, aquí tornaré un momentet. Bueno,
tinc alguna pregunta més. Estàs treballant amb algun altre llibre o tens algun altre projecte?
A veure, De moment he de dir que no, encara no m'he recuperat d'aquest, diguéssim, perquè bueno, són moltes coses que has d'acompanyar el llibre, més la feina, i vaig acabar cansada. Llavors el que va passar és que es va publicar l'octubre, un mes en què, bueno, octubre, novembre, han estat mesos políticament molt difícils, en què no teníem concentració. Jo llegia llibres i n'hi havia molts que em caien de les mans, i quan va arribar el gener vaig pensar, començo, però començo una altra novel·la no perquè tingui necessitat de publicar en un altre aviat, sinó per centrar-me jo a la nit, perquè amb tot el que està passant hi havia dies que m'anava a dormir, i bueno, suposo que ens passa a tots, i que estava com a nerviosa, i com que quan escric m'ho passo bé, doncs com que me relaxo una mica, no? Sí. I he començat una altra novel·la, però és molt aviat per parlar-ne.
Bueno, ara posarem uns momentets de música i després tornarem.
Se'n va cridant a casa, baixa amor meu, baixa amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula, baixa amor meu, baixa amor meu, que això s'acaba. Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar.
Ara me toca a mi de preguntar, que jo no te posava cara. Estic llegint el llibre teu, però no te posava cara.
Jo sí que te'n posava perquè ets la mare de la Sara.
Ja, lo sé, perquè a més de més el llibre me lo va regalar la Sara no sé si per Reis o per Nadal o per alguna festa d'aquesta me lo va regalar i no te posava cara. I a mi m'agrada molt escriure.
Ah, molt bé.
Però jo el que he escrit sempre és con referència a mi, a les meves vivències.
Bueno, jo crec que és molt important això.
Sí, per a mi ha sigut molt important, molt
important. Que serà una pel que deixes escrit i l'altra pel que sents tu quan ho fas.
Claro, però lo que sento jo i lo que les sensacions que això me deixen a mi. I tenia molta gana, la veritat, però com a persona tenia molta gana de... perquè a veure com lo fas tu, quina disciplina, perquè clar, jo m'aixeco al matí, faig la meditació, sempre faig meditació, i després començo a escriure. I ja està, ja durant el dia, que a vegades t'intens, i penso, però com és que no lo faig? I quan van pensar en fer-te a ti l'entrevista, pensé, bueno, pues és l'ocasió d'una escritora me diga el seu sistema. Sí,
no soc gaire bon exemple, jo.
Ja, és igual.
No, perquè jo al matí començo a aixecar nens a casa, esmorzars, marxar a treballar, torno a dinar, torno a marxar corrents, torno a la tarda a la feina, després recullo amb una música, l'altra anglès, arribo a casa, si s'ha de col·laborar amb els deures o donar instruccions, arregleu això, el que s'hagi de fer, faig el sopar i el dinar de l'endemà, quan ho tinc tot recollit i el nen i el que és més gran i la nena a dormir, llavors em poso a escriure. O sigui, ja estic tan cansada,
sí,
que no és manera. Jo crec que no. El que passa és que com que m'agrada i m'ho passo bé, doncs ho faig. Però no és sistema. No és sistema, no.
Ah, no és el sistema. Bueno, no. Suposo que és el que te toca en aquell moment.
Sí, això és sí,
per l'edat que tens.
De l'època de la vida.
No sabia sí. si tenies canalla o sí. no, però ve que se... A veure, la Sara sense escriure, ara està fent un màster
sí.
i també és, o s'aixeca de matí sí. a les 5 del matí.
O a la nit.
O a més. La nit, però com que la nit està molt cansada, sí. sempre lo fa al dematí. S'aixeca al dematí, però després el sistema del dia és el
sí,
mateix
és això,
que tens.
Sí. En la corrent amunt i avall.
Indudablement jo ja tinc un altre sí. sistema.
El teu és més bo.
Que me l'he guanyat. Però sí, per això sí, sí, sí. pensava, digo, a veure com... Com lo fa ella, com fa això?
Sí, sí, sí.
A veure, la meva família, tothom sap que a mi m'agrada molt escriure, uh-huh. i tinc moltíssimes llibretes,
ah, molt bé.
Però no tinc cap sistema. Yeah. Vull dir, no,
sí
soy
tens.
Una mica anàrquica per això.
Sí, sí que el tens.
No, no lo tinc. Si lo tuviese, tendría. Si lo tuviese, hubiese fet més... hubiese sigut més productiva. M'entens lo que te vull dir?
Ja, yeah, bueno... Si tens moltes llibretes vol dir que ja ets productiva.
Sí, no ho sé, sí. No ho sé. No sé. I fa molt de temps que escrius tu? O...
Sí, fa molts anys ja. Començo a tenir una edat, sí.
Sí?
Així d'abans del 2000. O sigui, 18, 20 anys deu fer, sí.
I això què? Què sentiment te desperta aquesta vocació d'escriure... Perquè el meu és diferent, eh? Jo el meu només que escrivo per mi i les coses meves i...
No sé, m'agrada. Suposo que t'hi porta el gust per llegir, no? Llegir molt i passar-t'ho bé fa que també vulguis escriure i passar-t'ho bé escrivint, no? Que és més difícil que llegir, no?
Bueno, però comences a pensar... Escriure una història, no?
Uh-huh.
Per exemple, jo què sé, la història de... Por de alguna manera. Tinc a la Núria ara aquí al davant, pues la història de les vivències de Nuri, no?
Uh-huh.
Això com te... Què és el que te fa?
Jo el que he escrit més és ficció. El que passa que el que he publicat, o sigui, jo tinc obra no publicada,
sí.
el que he publicat més és ficció, però basada en fets reals,
uh-huh.
que són les memòries de la iaia i un cel de plom de la vida nostra català. Però vaig començar amb ficció explicant històries de, bueno, molt, molt diverses. El que passa és que una vaig voler fer les memòries de la iaia per explicar el que sempre havíem dit, no? El que ella m'havia explicat sí. una mica superficialment per entrar-hi més bé. I després, clar, conèixer Neus Català, documentar-me per fer una entrevista, veure que llegeixes molt però que quan l'entrevistes el que sents en aquell moment no ho has sentit amb res del que has llegit
uh-huh.
i pensar, ostres, aquesta senyora l'hem de conèixer més. No? Llavors m'hi vaig trobar, no? Va ser com una mena de responsabilitat moral de dir, s'ha de conèixer més bé la història
sí,
d'aquesta senyora.
Sí, de profunditzar més.
Sí, sí, no? uh-huh. I llavors una mica m'hi vaig trobar, perquè em diu, ostres, d'on es veu a dones? No m'ho he proposat, però sí que ho estic fent, no? I ara amb la iaia doncs és una dona anònima, no? És una altra història. Però aquí ja hi ha la de ficció també, eh? Ja ho he barrejat tot.
Ja, però jo uh-huh. penso que tenia un don especial.
Jo crec que és com un ofici, com qualsevol ofici s'ha de treballar molt per dominar-lo, no? Com els oficis tradicionals, com fer una peça, el que sigui, és treballar.
D'aquesta sí. manera? Lo...
Jo crec que sí, a mi com no has après? Llegint i escrivint, no he fet altra cosa que això.
Ja.
És la pràctica.
Nati, ja ho saps. I tot això que tens amagat amb aquestes llibretes, a veure si un dia ho veiem aquí al damunt de la taula amb un llibre.
Estaria bé.
Jo et volia preguntar, quin és el teu escriptor preferit?
N'hi ha molts. El que passa és que una escriptora de referència va ser la Mercè Rodoreda. La vaig llegir molt joveneta, vaig llegir la Plaça del Diamant, a l'Home, però jo crec que no estava prou madura. A l'Home era lectura obligatòria, a EGB, ja no sé si a quin curs, i jo crec que no perceps, no, la qualitat del que té. I llavors quan vaig llegir Mirall Trencat, em va agradar. Què fa aquesta senyora, no? La història i com l'explica, no? Em va encantar. I llavors hi ha un abans i un després de Mercè Rodoreda. I tenir Mirall Trencat i llavors rellegir el que havia llegit i no m'havia arribat, jo crec, perquè t'ho posaven com a lectura obligatòria en una edat en què ets petit.
Sí. I després, en què et bases per posar el títol a un llibre?
Ai, això és molt complicat. amb un cel de plom, posar La vida de Neus Català ho veia com a molt sec, no? I que podia semblar una biografia, i jo no estava fent assaig, sinó que ho estava novel·lant, no? I llavors volia un nom que donés més pista de que era novel·la, i potser també que fos una mica poètic, malgrat tota la duresa que hi ha, no? I mentre l'escrivia anava pensant en un títol i no em sortia, però no em preocupava, pensava, bueno, ja em sortirà, no? I rellegint i corregint un capítol, no? Quan ella entra al camp de Ravensbrück, no? I diu, el cel és de plom, vaig pensar, ostres, el títol me l'ha dit la Neus i no l'havia vist.
Sí.
I vaig posar un cel de plom, no? Llavors, clar, tu poses un títol, però el títol ha d'agradar a l'editor, perquè si l'editor no li agrada el títol, hi ha problemes, perquè, bueno, és aquí.
Ah, no ho sabia, això, jo.
Sí, és aquí defensa el llibre.
Però em pensava que eres tu la que decidies el títol.
Sí, jo decideixo el títol.
Tu fas el llibre.
El títol i la pàgina.
La coberta, tot això són temes editorials. O sigui, tu pots suggerir o fer, però les decisions són editorials que et diuen, clar, nosaltres tenim uns experts en disseny, en màrqueting, no sé què, tu ets escriptora, tu preocupa't d'escriure la novel·la i nosaltres farem l'altra feina. I un cel de plom, per sort, els hi va agradar, perquè si no hauríem tingut discussions, suposo.
Un altre títol?
No sé què haguéssim fet.
Però l'has de buscar tu o lo busquen ells?
No, això, com que no m'ha passat mai que no m'hagin acceptat el títol, però és d'autor que el títol ve de l'editorial.
I aquest del Camí de les Aigües?
I aquest del Camí de les Aigües tenia el llibre molt avançat i no tenia títol, perquè com que eren dues històries i volia que agafés les dues històries era molt difícil, i posar La cuinera a seques no m'agradava i deixava l'altre personatge, no? I llavors El camí de les aigües és el camí que feia la iaia de l'Espluga a l'Hospital de Sang i és el camí que després també fa la Laura, no? I em va semblar així com a poètic també.
Al veure el títol, ja et dic que no l'he llegit encara, però m'adava, per el que sento ara explicar, m'adonava la sensació, no sé què m'imaginava, coses d'aigua, no sé què m'imaginava.
Ja, bueno, el camí de les aigües és el camí que anava...
Però ara l'explicació que em dones...
A les masies, on hi havia fonts, on anava la gent a prendre aigües, no? I bueno, ja em va semblar també... Els dos personatges tenen problemes a la seva vida, no? Tots en tenim, un camí que hi ha pedres i de vegades hi ha pedrots, no? Però a veure si intentem, no?, com l'aigua, fruir i tirar avall, no?
Jo també em pensava que el títol era que aquell camí, o sigui, el trajecte de l'Espluga, les Masies, que antigament que no es digués el camí de les aigües.
Sí, és aquell
que
camí.
Sí.
Jo pensava el mateix.
És que jo vaig entendre així.
Ara es diu Carretera de les Masies, que és un nom que no es pot comparar amb el camí de les aigües.
No havia sentit mai.
Doncs aquell era el camí de les aigües. I aquí a Montblanc també hi ha un camí de les aigües.
Quin és?
No ho sé, però me van dir, és el camí de les aigües de Montblanc. Dic, és el de l'Espluga.
No serà...
I hi ha més pobles que venen.
Que baixa del riu quan vaig a la carretera.
No ho sé, és que no ho sé. Hi ha més pobles que tenen el camí de les aigües,
Bueno, haurem de buscar un d'ells, aquí a Montblanc.
Sí, com si fos per allà, per la Font de la Seva o per allà.
No, el riuot.
Però el Riuot és el Riuot.
El Riuot, bueno, però que baixava aigua i cap vaig a la carretera.
No, però el Riuot sempre s'ha dit Riuot.
No, sí. Per això, sí.
No sé, doncs.
Sí. Bueno, si algú que ens està escoltant sap on és aquest camí de les aigües d'aquí a Montblanc, que ens ho faci saber, a l'Associació de Dones, i sí. Llavors el pròxim programa direm el camí de les aigües a Montblanc és el tal carrer.
Nosaltres no estem tancada que venga la gent aquí a donar-nos informació de lo que nosaltres som ignorants.
Bueno, Carme, ja que parlem de Montblanc, quan un altre llibre i que sigui de Montblanc.
Ai, no sé. Aquí surt una mica Montblanc, eh?
Sí, una mica, sí,
perquè jo una mica, però... Montblanquina, mica, o sigui, jo sóc filla de Montblanquí i d'Espluguina.
Sí.
Jo em sento montblanquina, que passa que he treballat molts anys a l'Espluga, la meitat de la meva família és de l'Espluga i m'hi sento sempre molt ben acollida, no? Però pensar, ostres, no pot ser que faci un totxo com aquest i no surti Montblanc. I llavors el que faig és el recorregut que feia la iaia amb tren per anar a Reus i després a Barcelona, clar, has de passar per Montblanc, no? Mm. I llavors, quan vas a l'Espluga i ja arribes a Montblanc, com que ja t'aixeques, no? Que dius, calla, que ja hi soc, no?
Ja te poses a l'abric.
Sí, 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 no? El fet aquest, no? Llavors, quan tornava, doncs era quan ella ja s'aixecava, i quan veia les muralles, no? Dius, bueno, ja arribo a casa, no? I les vaig voler posar. A la novel·la, tant com abans he dit que me la van revisar per tot el tema del psiquiàtric, també li vaig demanar a l'Andreu Maiaio pel, bueno, tot el tema històric, no? I és una de les correccions que em va fer, que jo no hi hauria caigut, que em va dir, a l'època sí. No pot ser que vegés les muralles, veia el perfil de les torres, i és una cosa que he corregit, no? Perquè no hi vaig pensar, no, amb això. I llavors també he posat, doncs, que hi havia una senyora que venia a Coques de Montblanc, al tren.
Ai,
que
perdona,
això és una
perdona,
cosa...
això, quan jo vaig arribar aquí a Montblanc, sí? Que venia amb el meu fill molt petit, i una, la sogra d'una de les meves nebodes sempre me diu... Ai, en Montblanc hay unas coques, sí. A la estació. No tenia ni idea ni temps, perquè con quatre fills petits no tenia ni temps, i sempre pensava, no, és que en Montblanc vendien, sí, unes coques. I quan després l'he llegit al llibre teu, sí, i a més he vist una foto con una senyora con un cistell, que era la de las coques, no sé si era la Maria de las coques, i dic, bueno, aquella senyora, la Lola, tenia raó, que venien coques, sí, aquí, sí, a Montblanc, sí, a l'estació.
Sí. Llavors ella, com que ja es començava a guanyar bé la vida, doncs quan tornava cap a casa, comprava coques. El que no sabia jo era que la senyora que venia coques era besàvia meva, la d'aquí a Montblanc, perquè jo tenia la iaia, la de l'Espluga, i la d'aquí a Montblanc. És una cosa que em va interessar quan era molt gran. No?
Per això, clar, que aquest llibre teu, aquest llibre
molta història,
jo que estendre, perquè...
Sí, però la relació darrere, amb els avis és tendre. És
tendre,
jo crec que sí.
Sí. Jo m'ha agradat molt de la manera que dediques al llibre.
Ah, bueno.
És molt bonic. Vaja, a mi m'ha agradat molt. Vull dir, a la memòria de la iaia i el padrí. A la memòria de la padrina i el padrí. A la memòria del papa i per la mama. L'he trobat molt, molt tendre.
Molt tendre, molt.
Molt, m'ha agradat molt.
Englobes a tota la teva, sí, a tota la teva generació.
Sí, bueno, per la història, sí, de la iaia, doncs, sí, ens van agafant a tots. El que em va passar... és que el meu padrí va morir un mes abans de que jo naixés, i l'altre, el d'aquí a Montblanc, quan jo tenia gairebé 2 anys. Llavors m'he quedat amb la història de les padrines, no? Però també et sap greu el que t'has perdut, no? Que sí que t'han explicat, però no haver-los viscut.
Perquè ara, Carme, tu, per exemple, dels padrins d'aquí a Montblanc, parlem, no? Uh-huh. Qui et pot explicar dels padrins d'aquí a Montblanc?
Clar, sí, hauria d'anar... Clar, és una cosa, però que ja no hi soc a temps, crec. Perquè el que et donen de primera mà... No? El que em donaria la meva iaia Jacinta, sí, ja no m'ho pot donar, per exemple, el
que me'n recordo jo.
Sí, bueno, no? És el que et queda, però com per reconstruir el que va fer ella, jo crec que no.
No, clar, és que no. Per això et dic, qui et queda que t'ho pugui explicar?
Sí, no.
No.
Per això és important que fem el que dic, no? Hi ha molta gent que busca bibliografia, la memòria oral del que tenim ara.
Uh-huh. A vegades és bo guardar, per exemple, jo un dia a casa meva, mirant coses, que us vaig trobar una llibreta, i vaig mirar i estava tot escrit de coses del meu pare.
Ho vas dir, ho vas dir tu aquí un dia.
Que va escriure coses, escrivia, sí, coses, però no creguis coses de la vida, no, d'ell. Escrivia coses, i jo ho guardo. Clar, jo no escriuré mai res, però bueno, però ho guardo.
Ah, no ho saps si escriures mai res o no.
No. Sí, que tu has començat a escriure una miqueta...
Sí, però no això, jo com tu.
Ah, bueno, va, però com diu ella, jo com que ja fa molts anys tinc més llibretes, tu com que has començat ara, pues...
No faré un patufet, jo.
Bueno, mira, serem... totes les escriptores de Montblanc. Jo us
simplifico molt, perquè el nom de dir escric sembla que sigui una cosa presumptuosa, no? De que no gosis a dir...
Sí, no? Sí que és veritat.
Si t'agrada escriure com qui fa ganxet o pinta mandales, escrius, no? I això jo crec que hi ha una part doncs, que tu deixes, si és de memòria, si és de ficció, una part que crees, una cosa creativa sempre és positiva, i l'altra que tu estàs passant bé, doncs endavant.
Clar, és que això és que diem. Clar, perquè expresses molt els teus sentiments, les teves interioritat, eh? Almenys és com ha començat avui.
Bueno, perquè la Nati m'ha ensenyat a escriure d'una manera un dia que estàvem parlant,
sí.
I bueno, he seguit el seu exemple, i bueno, però és diferent. Escrius a lo millor el que sents aquell dia, el moment que escrius, i a lo millor aquell dia ho veus d'una manera i l'endemà sí, ho veus d'una altra.
Sí, sí.
Però sí que t'haig de dir que és veritat que la Nati m'ho va aconsellar. Sense ganes escriu. Tu posa't a escriure. Hi ha dies que dic, que si avui no tinc res a dir.
Vaya jornada que posaré jo ara.
He escrit tres pàgines, mira que bé.
Molt bé.
Però bé.
M'haureu d'explicar el sistema perquè jo no ho he fet.
Bueno, Carme, i a veure, tu quins llibres recomanaries aquest Sant Jordi? Perquè d'aquí dos dies ja som Sant Jordi. Clar. Quins llibres ens podries recomanar tu, a part dels teus? Però les que som aquí ja el tenim totes, aquest.
Sí. Jo crec que s'ha de destacar la feina que estan fent petites editorials amb recuperació de clàssics. Posem Club Editor, que bueno, ja fa anys que recupera l'obra de la Rodoreda, però ara ha publicat L'amor i la primavera. Tenim la Víctor Català, on es recuperen els contes. Seran 5-4 llibres, ha sortit el primer i són els contes del final. No? Crec que és important també això. I després la recuperació que també s'ha fet de l'Aurora Bertrana, amb Els paradisos oceànics, que va ser una escriptora que en una època en què no es viatjava i que la dona bueno, vivia en unes condicions molt diferents de les que ara ella ja va fer literatura de viatges, no? I crec que és destacable.
Bueno, ja en tenim alguns. Digues.
Sí, vinga, de veus actuals. A veure, un dels últims que he llegit. Permagel, de la Eva Baltasar. Un pot petit amb confitura potent.
Oh.
I aquest és petitet, també és de Club Editor.
Quin títol és?
Permagel. És un nom així estrany. És la capa de gel que queda a la terra que no s'acaba de desfer mai.
I l'escriptora has dit?
Eva Baltasar.
Anem prenent nota de tot això,
Sí.
Sí, prenem nota perquè dilluns haurem de donar un tomb a la plaça, clar. Mirar llibres i llibres. Ah. Sempre s'ha de comprar un llibre per Sant Jordi, no, si no, no fora Sant Jordi. Sí.
Bueno.
Després un que m'ha impressionat molt, es diu Solenoide, aquest sí que és un totxo que deu tenir 800 o 900 pàgines, que és d'un autor romanès. No sabré dir bé el nom, Mircea, no diré bé el nom, busqueu Solenoide. El que passa que no crec que els pugui recomanar per tothom. I has de ser lector, has de ser molt lector.
És un totxo, dius.
És un totxo i entres en un món, però és com una experiència.
Bueno, però a vegades, ni que sigui un totxo,
però sí.
Si el llibre entra i agrada...
Sí, jo vaig entrar completament, m'agrada moltíssim.
Sí, sí.
Bueno, Carme, doncs hem d'anar acabant, el temps se'ns acaba. Ha sigut un plaer tindre't
moltes
aquí.
Moltes gràcies.
Ens agradaré molt estar-te cara perquè no te posava cara. La veritat és aquesta. I la Sara me deia, diu, sí, dona, que... Sí. Diu, bueno, Sara, jo soy molt despistada, per a la gent. I, que si no, va, que sabes que estem... Ara ja te tinc vista.
Molt bé.
Bueno, ens ho hem passat bé, espero que tu també.
Sí, moltes gràcies.
Ja ho sé que potser el que et preguntem naltros és el que et pregunta tothom i deus dir, sempre he de repetir el mateix.
No passa res.
Però bueno, és el que toca, no? Vull dir, naltros contentes que hagis vingut. I bueno, ens trobem d'aquí 15 dies, una altra vegada, aquí al programa Adomon a la ràdio. Moltes gràcies a totes.